es mouen, portes que grinyolen, presències estranyes i veus a la foscor. El misteri és un camí del que potser mai tornes. Descobreix-lo Arcanum, divendres de 10 a 11 de la nit al 107.7 FM, Ràdio Nova. Impacten, us atreuen les estàtues? Us agrada l'art? Teniu fòbia a les escultures? Us fan por? Creieu que us poden atacar? Esteu a favor de les imatges religioses? Creieu que tenen poder? Avui veurem com les imatges poden produir-nos moltes sensacions, com ara por, i poden despertar-nos la fe o utilitzar-se en rituals macabres o reviure el record dels morts. Veurem estàtues de cera per recordar els difunts i efígies per condemnar els criminals. I veurem figures que s'han utilitzat per maleir.
98.3,
i també 102. Veurem una estàtua que potser no té vida, però la va tenir al passat. Si voleu saber més, quedeu-vos amb mi, perquè Arcanum comença ara. Tenim l'antiga costum de conservar imatges de les persones per poder recordar-les sempre. Lius imaginum, que en deien a Roma. Polibi explicava que després d'enterrar un difunt es posava la seva imatge en un lloc destacat de la casa, en un santuari o capella. Aquesta imatge s'havia de semblar al difunt tant com fos possible i inscriure el seu nom a sota. A les cerimònies públiques es treia aquesta imatge i es guarnia. Quan es morien els parents més importants de la família, portaven aquesta imatge en la processó del funeral, vestida segons la seva posició social. Al segle XIV, per donar més realisme a la imatge, se la vestia i se li posaven cabells de veritat. La cera era el material més apropiat per fer aquestes imatges, per ser tan fàcil de treballar i per poder donar-li un color i una textura semblants a la pell humana. El realisme sempre es buscava. Lisístrata de Sició va ser dels primers a aconseguir-ho més fidelment, fent motlles de la cara de la persona. Més endavant, altres artistes buscaven una imatge més idealitzada i no tan semblant a la persona representada. Sense cap mena de dubte, aquestes imatges removien molt les emocions dels vius. Un clar exemple és una figura de seda que es va fer de Juli Cèsar. Se la feia girar i es podien veure les 23 ferides que va rebre el seu assassinat. La gent al veure-la va quedar tan horroritzada que va incendiar el Senat. Entre els segles XIV i XVIII, les imatges funeràries probablement era una bona substitució del cos momificat. La preparació i la conservació eren molt més pràctiques. A Itàlia, al segle XIV, no es representava el difunt estirat, sinó assegut. També hi ha altres casos semblants, de més antics i de bizantins. Es buscaven aquests casos donar una aparença de vida i de salut, i no de mort.
Vamos a arrancarlo con altura.
Fins i tot hi havia alguns mecanismes per donar la impressió de que el difunt es movia. Als funerals reials de França, aquesta pràctica va arribar a la seva màxima expressió, mostrant imatges del rei amb les seves insígnies i amb un aspecte tan vital i saludable que semblés viu i en el seu millor moment.
Pongo rosa sobre el Panamera, pongo palma sobre la Guantanamera, llevo camarón en la guantera, la mi gente lo a mi manera, flores azules y quilates.
Aquestes efígies les feien artistes reconeguts i no sempre calia que fossin presents. L'any 1461, quan calia fer una efígie funerària de Carles VII, morta a Mehun-sur-Yèvre, se li va fer un motlle i es va enviar a París perquè Jean Fouquet el pintés adequadament. L'escultor Pierre de Hens va fer la màscara i efígie mortuòries acompanyat per Coles Damians i Jacob Lichtemont de Bourges. Va treure el motlle de seguida. Els sastres van ajustar el cap al tronc de l'efígie i després aquesta imatge de cuir es va vestir amb la roba del rei i va estar present en les cerimònies de l'enterrament i del trasllat del cos a Saint Denis. Les reines i els nobles també tenien les seves efígies i algunes eren d'una gran credibilitat, com ara les que va fer Conrad Maid de Margarida d'Àustria i de Felip el Formós. Maid també va construir el personatge de la representació Ovid. Les dues efígies de la parella completa l'any 1526.
Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions.
En algunes ocasions, el Renaixement es representava l'efígie amb una altra sota que mostrava l'aspecte del cos en descomposició posat al mateix monument. Aquestes efígies també servien per tractar-les com si fossin les persones vives a la seva vida diària. L'any 1547, estant mort el rei Carles IX, es posava la seva efígie al saló i el servei li portava el menjar tal i com sempre es feia quan estava viu, amb un cardenal o prelat beneint la taula. Un cas semblant és el d'Anna de Bretanya. Per altra banda, César de Vendôme, embalsamat l'any 1665, va estar a les seves habitacions durant 3 dies. I també se li servia el menjar com sempre. Aquestes efígies sovint estaven fetes de cera, almenys la cara i les mans, però també es feia servir paper maixé, cuir bullit, fusta, i es feien a vegades extremitats articulades perquè la figura es pogués moure. A Anglaterra aquestes imatges es deien quadres. Es feien amb fusta, guix, lona i una barreja amb base de fenc. Les mans i la cara de cera, construïdes amb moltíssima precisió. A l'abadia de Westminster es poden veure alguns exemples i són realment sorprenents. El fer màscares mortuòries va ser una tradició que es va anar estenent entre altres castes socials. Andrea da Verrocchio utilitzava guix per modelar. I aquest material va ser molt útil per les màscares funeràries. Algunes efígies eren tan impactants que costava veure-les. Pietro Tacca va fer un bust de cera de mida natural de l'arxiduc Cosme, amb cabells autèntics i ulls de cristall. Era tan realista que quan la mare de Cosme la va veure, se li va fer insuportable i va haver de marxar. El que el bust s'assemblés tant al fill que acabava de morir va remoure massa les emocions d'una manera intensament dolorosa. Però a part del vincle que tenia ella amb el fill, aquesta imatge podia ser impactant pel fet de tenir ulls. És el que dona encara més impressió de vida a una imatge ben aconseguida. que no li han posat ulls o només estan mostrats de manera superficial també es pot incomodar per la sensació de figura incompleta.
Tres meses sola, estoy sanando, echo de menos tú y yo aquí en mi cuarto, pero te lo confieso.
En qualsevol cas, les figures de cera han aconseguit un gran realisme i provocar-nos molta inquietud. Conec gent que sempre diu que no suportaria quedar-se tancada la nit en un museu de cera. Com més realista és la figura, més ens inquieta. I la mirada li dona sempre més vida, però també el moviment. Per això en generen més emocions els autòmetres i altres figures articulades i amb sistemes perquè es moguin.
Tanto prometiste en el segundo intento y te despediste en tan poco tiempo.
L'escultor Daniel Newberger va construir una imatge de Ferran III molt realista, de mida natural, vestida amb la roba de pell i amb mobilitat de tot el cos. Podia seure i assecar-se gràcies a un mecanisme de rellotgeria i fins i tot movia els ulls.
Esto no lo aguanto más, pero escucho la canción de ti y de mí.
Una vegada el canceller d'Hongria i bisbe de Neutra va mirar l'habitació on estava la figura del rei asseguda.
No passa nada.
I en aquell moment es va aixecar, va moure els ulls. Llavors el canceller es va agenollar i li va demanar perdó per haver entrat sense permís. Va estar així agenollat, disculpant-se fins que li van dir que era una figura i no el rei qui tenia pagant. De cera del rei assassinat Enric IV.
Ona digital.
L'assassinat encara era recent i la gent es commovia davant la imatge del rei. L'exhibició pública d'aquestes imatges va prendre més força a la segona meitat de segle. L'escultor Antoine Benoist, l'any 1668, rebia ofertes per fer imatges de persones molt conegudes del món, sobretot de París, i exhibir-les després públicament. La cera també s'ha fet servir per realitzar imatges votives. Aquella part del cos que s'ha salvat i es mostra a la seva rèplica en cera com a agraïment. Per exemple, l'església Santa Maria delle Grazie de Màntua té moltíssimes mostres d'aquestes imatges. No sempre es tracta de parts del cos. Des de sempre que es podien veure ocasionalment cossos sencers quan hi havia hagut un perill de mort. L'any 1478, amb la conspiració dels Pazzi, van assassinar a Giuliano de Medici i van ferir el seu germà Lorenzo a Santa Maria del Fiore. Amics i parents de Lorenzo van comentar que hauria de fer-se unes quantes imatges seves a diferents llocs per agrair a Déu haver-li salvat la vida. Orsino Benintendi va fer tres figures de cera a mida natural, molt realistes, molt ben pintades i amb cabells. Una es va posar a l'església de les germanes de Chiarito, al carrer de Essegalo, davant el crucifix miraculós. Aquesta imatge representa a Lorenzo quan li van ferir el coll. Va vestit com ell en el moment dels fets i se'l veu a la finestra de casa, abocat i empenat, perquè la gent el pogués veure, ja que molts volien saber si seguia viu després de l'agressió. La segona imatge està vestida amb una bata d'estar per casa, típica dels florentins, i es va posar a l'església de les Servites l'Annunziata. La tercera figura es va posar a Santa Maria degli Angeli d'Assís, davant la Verge. El papa Alexandre IV també tenia una figura votiva de cos sencer. A la Santíssima Annunziata, les imatges votives es van acumular de manera tan exagerada que ja no quedava espai i fins i tot es van haver de penjar algunes d'aquestes imatges al sostre. Es va acabar limitant l'ús d'aquestes imatges, fent que només les poguessin mostrar les classes més altes de la societat. Una injustícia més contra els pobres, que al cap i a la fi volien mostrar el seu agraïment. Fins i tot el paixa de Turquia, sent musulmà, va fer-se una imatge votiva d'ell mateix dedicada a la Verge de l'Annunziata per demanar-li tornar bé al seu país. Hi havia també estàtues de cera de dones embarassades dels papes Lleó i Climent, imatges de torturats i de ferits. Hi havia tantes imatges votives que es van haver de reforçar els murs i es va haver de retirar una gran quantitat d'aquestes imatges perquè ocupaven massa espai. Les imatges realistes com a agraïment tenen gran importància, però les imatges també poden fer-se servir per fer mal. L'any 1462, Sigismond Malatesta, tirà de Rímini i enemic del papa Pius II, va ser declarat culpable de traïció contra el papa i d'haver ofès el cristianisme. Se'l va destituir del vicariat, se li va treure el tot honor i el càstig va ser cremar en una pira la seva imatge amb aquesta inscripció sortint de la boca: «Soc Sigismond Malatesta, fill de Pandolfo, rei dels traïdors, perillós per Déu i per als homes, condemnat a la foguera, per decisió del Sant Senat». Probablement aquest càstig era una gran humiliació pública. Es cremava l'efígie per no cremar l'acusat, però es deixava clar a tothom qui era aquest acusat i com se'l condemnava. En principi no es creia que fos un acte de bruixeria com s'ha fet tradicionalment. La bruixeria per simpatia es basa en fer una imatge d'algú i agredir-la amb la intenció de que la persona representada pateixi aquesta agressió a la seva pròpia pell. Però aquestes efígies que es castigaven públicament eren les imatges infamants. Imagini infamanti, en italià, i les Schampbilder, en alemany. I el seu propòsit era humiliar públicament, cridar l'atenció en contra de l'acusat, però no pretendre que cremant la imatge es cremés ell també. Sempre s'han agredit les imatges de personatges públics, com ara veiem en el cas de Damnatio Memoriae. Es destruïen les imatges i el nom escrit d'algú perquè quedés oblidat. Els estatuts cívics de Parma de 1255 es declarava que els que actuessin en contra dels estatuts se'ls pintaria el Palazzo Comunale amb el nom complet i l'acusació escrita a sota. Al nord d'Itàlia, aquest càstig es va estendre i els principals castigats així eren els culpables de delictes polítics, d'altres de tipus financers. Als anys 1530 a Florència hi va haver menys casos d'execució in effigie, però en canvi es van anar estenent per tota Itàlia i per tota Europa. Els pintors que feien aquestes imatges normalment tenien mala fama. Antonio Di Rolando, conegut com a Cicogna, implicat en uns quants assalts amb violència, va pintar 11 imatges infamants. Gerardo Bernardi, jutjat per robatori amb armada, va pintar 36 imatges infamants. Entre 1274 i l'any 1303, de 112 pintures infamants, 59 van ser pintades per artistes acusats per temptativa d'homicidi. Era humiliant que algú li fessin una imatge infamant, però també ho era pintar-la. I per aquesta raó els pintors escollits normalment no eren gent gaire de fiar. Els pintors normalment no volien fer aquesta mena d'obres i rebien molta pressió per pintar-les. Si no estaven implicats en cap delicte, fer aquestes imatges podia perjudicar molt la seva reputació. És el cas del pintor Fino di Tedaldo i també el de Giottino. L'any 1440, als seus inicis, Andrea del Castagno va pintar els Albizzi i els seus còmplices culpables de traïció a la batalla d'Anghiari, a la façana del florentí Palazzo del Podestà. Per aquesta feina, el pintor va rebre el sobrenom de Degli Implicati. Els historiògrafs van vincular per aquest sobrenom la pintura dels conspiradors de Pazzi, quan en realitat va ser obra de Botticelli, que va representar els acusats penjats pels peus. La Marina està morena. 1930 es va encarregar Andrea de Sarto pintant les imatges d'infamades per protegir la seva reputació de dir que l'havia encarregat a una premissa Bernardo de Jura. David pintava els acusats tot amb màxima discreció. La gent demanava que les imatges infamants d'amics i familiars es destruïssin i algunes de les persones acusades preferien el càstig físic encara que fos pena de mort. Tal era la força de les imatges infamants. La sala al banyador li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena. L'any 1396 a Milà es van prohibir aquestes pintures perquè donaven mala imatge a la ciutat. Es va passar a castigar el culpable directament i escriure els noms dels acusats al llibre de la Càmera Comunal de Milà. L'any 1229 el consistori florentí va prohibir que els edificis públics es pintessin retrats que no fossin de la monarquia o a imatges religioses. Les imatges infamants havien servit per humiliació pública.
Una vegada hi havia
i perquè la gent reconegués el culpable fos.
Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit, Andreu Cistella,
a vegades es representava l'acusat penjat, encara que no l'haguessin de penjar mai.
Posem fi a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres
cançons. També se'l representava a vegades acompanyat per algun dimoni, com es veu a l'expulsió del
programa presentat per Moisès Bru,
la Moixiganga.
Un algú que és expulsat de la ciutat per un àngel. Porta en braços un monstre i trepitja l'espasa i la balança de la justícia. La imatge principal és Santa Anna al centre de l'escena, a la seva festivitat, i en el seu nom va cedir la resistència del duc i a ella es va dedicar un altar a Or Sant Michel. Ella protegeix el Palazzo Vecchio i entrega estendards als cavallers que representen les casernes de la ciutat. Aquestes imatges servien també perquè la gent expressés el seu odi contra elles. A Roma es destruïen les estàtues dels morts que havien estat enemics de l'estat. A l'edat mitjana, a Roma i al nord d'Itàlia es va arribar més lluny, profanant els cossos dels acusats, com en el cas del Concili Cadavèric. L'any 897 es va jutjar i ofegar el Tíber, el cadàver exhumat del papa Formosus, enemic del papa Esteve VI. L'any 1660 a Dorset van jutjar imatges de Cromwell i de Bradshaw. Se les va acusar d'alta traïció per l'assassinat de Carles I. La gent va atacar les imatges destrossant-les i després les van penjar. Un any després, a Copenhague, van declarar culpable de traïció a Kai Lika. Estava fora del país en aquells moments i es va practicar una executio in effigie. Es va fer una figura de cera molt semblant a l'acusat i amb molt detall. Li van embenar els ulls i la van decapitar. El botxí va agafar el cap tallat pels cabells, mostrant-lo a tothom. Es va arrossegar el cos per davant del Palau Reial i es van clavar el cap i les mans a la picota del mercat. El botxí va mostrar al públic el tors cobrant entrada. Això va ser uns dies abans d'enterrar la figura sota el cadafal. L'embutament és la pràctica d'agredir una imatge amb la intenció de fer mal a qui representa. El vudú és un clar exemple, però aquestes pràctiques són molt antigues i molt més comuns del que creiem. Formen part de diferents cultures. Ara ja estem parlant d'un altre context. Un context de bruixeria, no d'imatge infamant. La defecció consistia en gravar el nom de la víctima en una tauleta de plom amb conjurs i cerimonials apropiats. El nom ve de defigo, jo et maleeixo, en llatí, paraula que s'afegia a la maledicció. Es deteriorava un objecte que representava la víctima i s'invocava als déus de l'infern. Sovint es clavava un clau a la tauleta, s'hi gravava la imatge de la víctima o s'hi enterrava al costat. Aquesta pràctica ha seguit i a l'Europa occidental es va estendre molt fins a finals del segle XVII, quan havia viscut una època daurada. El novembre de 1324, a Anglaterra, a John de Nottingham, un nigromant de Coventry, li va caure una acusació per haver construït 7 figures de cera del rei i altres cortesans. Se'l va acusar al costat de 27 clients seus que volien els seus serveis. Per provar l'eficàcia de les seves efígies van escollir un cortesà de prova, Richard de Soul. El nigromant va fer-ne una imatge semblant i li va clavar una agulla de plom al front. Sou es va trastornar i va morir 3 dies després. Canviem ara el tema, però veiem un cas diferent. No que l'estàtua actuï sobre la vida de qui representa. Sinó que va ser una persona que la tenia. Aquest és el cas esgarrifós de la periodista xinesa i presentadora de notícies Zhang Weiji. Va quedar-se embarassada d'una relació amb el polític comunista Bo Xilai, casat amb una reconeguda advocada, Gu Kailai. L'any 1998 va esclatar l'escàndol i poc després la periodista va desaparèixer misteriosament. També va començar a desaparèixer molta informació pública sobre ella que hi havia a internet. Era com si es volgués esborrar tot rastre. L'any 2012 va ser un gran èxit l'exposició Bodies, feta amb cadàvers autèntics plastinats, obra de Gunther von Hagen. Un dels cossos que va generar més expectació era el d'una dona en avançat estat de gestació. Però al cap del temps es va començar a dir que aquella dona s'assemblava massa a la periodista desapareguda. Precisament un dels laboratoris de von Hagen estava a la ciutat de Dalian, d'on era alcalde Bo Xilai, quan va desaparèixer Zhang Weijie. Precisament era una ciutat que interessava molt a von Hagen, perquè tenia molta mà d'obra barata i fàcil accés a molts cossos per plastinar. Bo Xilai va col·laborar activament en la persecució i assassinat de practicants de Falun Dafa.
La lluna es va ballant de sol, sense esperar la sort. Sap que esperança
es va dir que molts dels seus cadàvers acabaven a les mans de von Hagen, que els plastinava.
De veritat i de petons prohibits, la pluja fa feliç el bosc. El dia i el mal es van vivint. Sempre que m'he
els
callat els cops,
se m'han anat quedant acabar, per dins. Moltes vegades assassinats,
tot,
i els
si
seus
no
cossos penuts sense cap consentiment per tràfic d'òrgans i per plastinació. L'any 2012 es va condemnar a mort a Bukai Lai per l'assassinat d'aquest assistent.
D'estimar esquivant ortigues, de cantar-te uns la 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 la.
D'altra banda, el polític Bo Xilai, l'any 2013 va ser condemnat a cadena perpètua per corrupció.
I es pot respirar com respiren les tardes.
Tothom seguia parlant de la dona embarassada i preguntant-se qui era.
Sense que ho vegi ningú, sense esperar res de ningú, aquella cosa
von
que pilla per dins, que em va fent a tu, que em va fent a mi.
La dona embarassada era el d'una amiga de la seva dona que va donar el seu consentiment per utilitzar el seu cos per la plastinació una vegada s'hagués mort.
Fan obrir els ulls i un sentiment que va quedant suspès vol aguantar-se inert entre el vent, va prenent de les crostes que es fa dins aquest horitzó platejat.
Va saber com molts cossos estaven portats de manera il·legal als laboratoris de von
Hagen. Aquí ningú n'és preparat.
Von Hagen. El document de plastinació de la dona embarassada era de l'any en què la periodista havia desaparegut.
Una tornada guai que ho entén l'embestida. No ens cansarem mai.
A Tòquio, Wang Shengli, un pres que coneixia molts secrets del Partit Comunista, va explicar a un company de presó que una periodista estava plastinant. Una organització l'havia segrestat a bordo de Bo Xilai. Van assassinar-la. Van vendre el seu cos. Von Hagen la va fer plastinar. i la van exposar, cosa confirmada per un amic seu i un bo client de l'organització que va segrestar a la periodista. Havia de fer un anàlisi d'ADN per descobrir al final l'identitat d'aquella dona embarassada, però això presentava grans problemes. Un cos plastinat està tan alterat pel procés químic que aquesta prova és molt difícil, ja que l'ADN està llavors molt deteriorat. Llavors va intervenir la doctora Matsumoto de Tòquio, especialista en extreure ADN en casos extrems i molt difícils. Ella va proposar estudiar l'ADN de parents d'aquesta periodista per poder-lo comparar. Era difícil contactar amb parents d'aquesta periodista. I a més a més, hi havia molts altres obstacles. Però finalment, organitzacions pels drets humans van aconseguir autoritzar l'exhumació del cos del pare de Zhang Weijin, mort l'any 2009. El resultat de la prova d'ADN era realment interessant. 99% de coincidència entre l'ADN del pare de Zhang Weijin i les restes de l'ADN determinat per la plastinació del cos de la dona embarassada. Aquella dona embarassada, plastinada, que s'havia vist a tot el món,
Ona Digital,
era la desapareguda avui, la de Zhang Weijie. Liu Baoqiang, després d'interrogatoris en els que no va dir res, es va suïcidar penjant-se amb la seva roba i deixant una nota en la que va quedar escrit que no podia parlar sobre els fets perquè necessitava protegir la seva família. Bo Xilai l'està ja condemnat per altres crims. Va poder estalviar-se al tornar a ser jutjat, en aquest cas, per l'assassinat de la periodista. El sistema judicial xinès funciona d'aquesta manera. La família de la periodista no va demanar el cos i tots ells van desaparèixer de la vida pública, sobretot la seva mare, probablement per por. Avui dia, el cos segueix exposat. Tot i saber-se ja la seva terrible història, el cos de Zhang Weijie allà està, en una exposició itinerant, sense haver rebut justícia després d'anys de preguntar-se a tothom què havia passat amb ella. És realment vergonyós tenint en compte que ella no va decidir en cap moment que se la plastinés. La van assassinar una colla de criminals corruptes. Haurien de deixar-la descansar en pau, en comptes de seguir guanyant diners exposant-la. S'hauria de condemnar els responsables del crim i, per descomptat, Von Hagen també hauria de patir les conseqüències per haver obtingut cossos de manera il·legal i fer-ne una fortuna. Fa anys, jo mateixa vaig veure aquesta exposició i he de dir que la figura de la dona embarassada em va agradar especialment, però no tenia ni idea d'on venia. I ara em quedo completament esgarrifada a conèixer la història d'aquesta dona i al veure que ha estat tot tan injust. Així doncs, l'exposició Bodies, tan interessant, és també terrorífica, però no pel fet de que hi ha cadàvers exposats, sinó perquè ja sabem que venen de persones assassinades, de persones desaparegudes, de persones que no han donat el seu consentiment, de practicants de Falun Dafa perseguits, torturats i assassinats, i Zhang Weijie, perquè es va estar involucrant en una relació amb un polític que no volia escàndols i que era capaç de qualsevol cosa per mantenir la seva posició. Ja tinc la maleta, porta 3 nits esperant, i en una vella... Amb aquest cas terrible acabem el programa d'avui, un programa d'estàtues amb poder. Estàtues vives, creences, màgia i crims que ens han sorprès. Moltes gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Que tingueu molt bona nit. Us espero al proper programa.
Som robots i som el bon mòbil. a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
A Ona Digital, cada diumenge, a les 11 del matí, suplejant.